El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Dennis Finch-Hatton i jo vàrem fer una excursió amb el senyor Volpet fins al cim dels turons de Gong per celebrar el seu 77 aniversari. Quan us vàrem asseure allà, vàrem començar a discutir què faríem si mos oferissin un parell d'ales de veritat, de les quals no podríem despullar-nos mai. Les acceptaríem o les rebutjaríem? Acabo de llegir un fragment de Memòries d'Àfrica d'Isaac d'Innocent. Segur que molts ja ho havíeu endivinat, per aquell personatge de Dennis que va interpretar al cinema el nostre estimat Robert Redford. I avui és un bon dia per plantejar-vos aquesta pregunta, perquè celebram el dia de les aus migratòries. Quina seria la vostra resposta si us oferissin unes ales per volar en la condició que serien per sempre? Unes ales en les que podríeu migrar a Àfrica a l'hivern i tornar a la primavera. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam aquí el Nautilus. Tenim a la sala de màquines en Pablo Morganti i el pont de comandament en Dani Manau. Molt bona nit.
Bona nit.
Bé, tot quedaria a les ales en la condició de que ja serien teues per sempre?
Jo me les quedaria especialment amb aquesta condició, que fossin per sempre.
Ah, molt bé.
És un somni, però no només un somni literal de desig, sinó somni literal, no? Des de petit, així. Somnis d'aquestos que anaves volant, i jo fins i tot me'n recordo de despertar-me i dir, ui, vull continuar volant, i tornava a somiar-ho.
Bé, si m'agrada, bona resposta. Bé, anem amb el sumari. Primer de tot parlarem de dofins i de catxalots, o sigui, de cetacis. Mos posarem al dia amb els projectes que l'associació Tursiops té en marxa. Parlarem de la feina que estan fent perquè es conegui el greu problema de les col·lisions entre embarcacions i grans cetacis, principalment catxalots. També de l'àrea de cria de catxalots del nord de Menorca, que el govern central ja tramita la seva protecció. I del projecte Aquiles a Cabrera, un projecte que ja han finalitzat, però que obre noves vies d'investigació i que ha estudiat si hi havia algun tipus de relació, de conflicte, entre dofins, mulars i pescadors. En fi, m'ho parlarà de tot això el director científic de Tursiops, en Xema Brotons.
Després parlarem de l'informe Mar Balear, una plataforma de coneixement científic impulsada per la Fundació Marilles i que ara compleix 5 anys. Aquest informe recull dades sobre la situació de la mar que ens envolta, sobre els hàbitats protegits, la qualitat de les aigües, l'augment de la temperatura o les pressions que pateix per les espècies invasores o la contaminació. En parlarem amb la coordinadora de l'informe, Ana Raquel Baquer-Sunyer.
Tota aquesta informació la podeu trobar a informemarbalear.org. Bé, després concelebrem el Dia de les Aus Migratòries, esperant tenir temps per recomanar-vos un llibre sobre el tema, un llibre que encara estem llegint, però del que ja us podem explicar una història curiosa. I després traurem el periscopi.
Avui al periscopi desgranarem les dades, la majoria negatives, malauradament, de l'informe que analitza la bretxa que separa la producció de combustibles fòssils i els objectius de mantenir l'augment global de temperatures en 1,5 graus. En clau més optimista, avui, com deia, se celebra el Dia Mundial de les Aus Migratòries i aportarem algunes dades de les nostres illes.
Fantàstic, Ido, aquest és el nostre sumari. Abans d'anar a saludar el primer convidat, un apunt. Una notícia d'aquesta setmana que considerem important i és que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la creació de 5 noves àrees marines protegides a Espanya. I una d'elles, bé, són les muntanyes submarines del Canal de Mallorca. Si recordeu, aquí ja hem parlat de la seva importància amb el científic Miquel Massutí, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que investiga aquestes muntanyes al projecte Life in the Mares. Potser haurem de tornar a parlar-ne, que sempre és un tema magnífic, i la seva protecció una bona notícia.
També s'han protegit les muntanyes submarines i el camp de poc mars del Sec de Palos, el sistema de canons de Cap Breton, bancs del mar d'Alboran i la costa central catalana. Tot plegat suma una superfície total de 17.000 quilòmetres quadrats més de protecció marina.
Els poc mars, per cert, són depressions en forma de cràter en el fons marí que solen concentrar una gran diversitat i organismes extraordinaris. Bé, ara sí, anant de seguida saludant Xema Brotons.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Anem ja a parlar de cetacis. L'associació Turciops ha finalitzat en Aigües de Cabrera un estudi sobre la relació entre la pesca artesanal i la presència de dofins, concretament de dofins mulars, i volen conèixer algunes conclusions. I també volen saber en quina fase estan dos projectes de Turciops que probablement són més relevants per la conservació de mamífers marins a la Mediterrània, i em refereixo a un projecte destinat a reduir la incidència de les col·lisions amb embarcacions, principalment de catxalots, i l'altre projecte és el seguiment de les poblacions de catxalot al nord de Menorca i la protecció que apareix imminent de l'àrea de cria al nord-est de les illes, al nord de les illes. Ja tocava parlar de tot això, així que anem a fer un repàs amb el director científic de l'associació Turciops, en Xema Brotons. Molt bona nit, Xema, ben tornat al Nautilus.
Què tal, com esteu?
Bé, començant per el projecte Aquiles. Quin era el punt de partida d'aquest projecte?
Bueno, el projecte Aquiles el que pretenia era valorar la possible superposició de la presència dels dofins i les pesqueries artesanals, les pesqueries artesanals d'Aigua de Cabrera, i mitjançant noves tecnologies. Per una banda, el seguiment acústic, que hem empleat ja per fer estimes de població, per alguna presència i moviment de dofins, i per una altra banda, les dades de caixes verdes dels pescadors. La caixa verda és una nova tecnologia implementada a les barques artesanals que van donant, pues, informació de la posició i de la velocitat a la que van, i intentar compaginar les dues fonts d'informació per veure com era aquest solapament entre un i l'altre, no?
Uh-huh. Bé, i on heu arribat amb això? Quines conclusions?
Bueno, hem arribat a la conclusió de que és més complex del que pensàvem.
Uh-huh.
Especialment el tema de... Sí, normal. Se presenten dos reptes metodològics. Un és a quina distància sentim els dofins.
Sí.
Vale. Però, clar, nosaltres tenim micròfons col·locats a un punt fixe i, clar, han considerat un radi d'acció. Però què passa? Clar, que el radi d'acció, pues, és unidireccional, el hidròfon, no saps realment si el dofí està cap al nord o cap al sud de l'exposició que tu planteges, no?
Yeah.
I això ens dona una incertesa. I, per una altra banda, tenim més incertesa de quant estan pescant realment els pescadors. Perquè la informació de les caixes blaves que te dona és posició i velocitat, no? Però no te diuen què estan fent, no? Si poden estar navegant o poden estar pescant.
Les caixes verdes, vols dir, no?
Verdes. Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, he dit blaves?
Sí.
Ai, perdona. És que, no, és que
abans... Bé, és que ara estava confosa. Blaves... Vale.
Sí, no, les caixes blaves són que s'empleen per bous, no?
Exacte, vale.
Sí, 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 no, les caixes verdes.
Verdes. Ok.
I el que passa, clar, normalment s'infereix la seva activitat per la velocitat a la que hi van, no?
Uh-huh.
Què passa? Que, clar, hi ha pesqueres, o sigui, per exemple, si tu vas fluixetjant, estàs pescant i estàs navegant, i vas a unes velocitats que poden quedar descartades com a pesca o no depenent de l'ombra que posi. No? Aleshores, també, per aquí ens entra aquest altre grau d'incertesa que tot plegat amb els anteriors el que ens fa, diguem, pensar que hem de fer més feina amb aquest tipus de dades per poder ser més precisos.
Yeah.
Malgrat tot, les dades són molt bones i tal, el que passa és que sempre volen més, no?
Clar, està clar, normal també. Bé, el que sí sembla que confirmeu és que els dofins s'allunyen de la costa els mesos d'estiu, però això, bé, sol relacionant-se a pressió d'embarcacions i la remor, la soroll, i la pressió no sembla significativa, Cabrera. M'ho han de plantejar, que potser s'allunyen per altres raons o que Cabrera, no sé, està més massificada del que caldria per un parc natural o com?
No, el que passa és que, clar, Cabrera funciona un poquet diferent. De fet, aquestes, així com a hidròfons a altres bandes sí que han demostrat clarament que els dofins s'allunyen de costa,
sí.
Això a Cabrera, la disposició dels hidròfons fan que realment s'hagin, tinguem, per exemple, moltes més deteccions a zones que, malgrat siguin properes a costa, estan un poquet, diguem, més allunyades de l'àmbit general de la presència dels humans, no?
Vale.
Si, per exemple, el punt que menys dofins ha detectat és el que teníem davant d'esport, per exemple. Saps? Clar, això és perquè hi ha massa gent o el menjar no és l'adequat, no s'hi posa aliment. Això és més complex. Per això el que volíem fer era mirar el solapament entre pescadors i dofins, no? Perquè, òbviament, on van els pescadors hi ha peix, si no, no hi anirien, no?
Clar.
Això era la idea. I també perquè històricament tenim hi ha un problema d'interaccions entre dofins i la pesca artesanal. No?
Uh-huh, sí.
Com a, si d'aquesta feina podien descriure-lo. El que passa és que el que han trobat és que no hi ha un lligam directe entre la presència dels dofins i la distribució dels pescadors. És a dir, que no solap, òbviament comparteixen mateixes àrees, comparteixen cabrera, òbviament, i òbviament que se produeixen interaccions, no?
Uh-huh.
Però que els patrons d'un i d'altres no són paral·lels, no són calcats.
Uh-huh. En el qual no hi ha conflicte.
No hi ha conflicte que podria haver. Vale? Conflicte n'hi ha.
Vale.
Conflicte n'hi ha perquè estem xerrant de pensa que Cabrera és relativament petita,
sí.
I l'ampliació és molt grossa. En l'ampliació ens anem a quasi 10.000 hectàrees, però realment la part costanera, la part d'activitat artesanal és molt més reduïda, no?, en aquest cas. I la feina que hem fet nosaltres és molt costanera. Hem posat hidròfons, sempre estaven relativament a prop de costa per poder tenir una idea acurada al voltant de si hi ha. A més, havíem d'intentar un supòsit que és que des d'un hidròfon no poguessin detectar els mateixos dofins.
Ja.
Vale. Aleshores, per això hem estat intentant jugar a la topografia de Cabrera per tal de que qualque cap mos servís de pantalla acústica per evitar això, que un mateix dofín se pogués detectar dos hidròfons al mateix temps, el que mos produiria una distorsió important de l'estadística.
Mhm. Uh-huh. Bé, anem a parlar del projecte Les col·lisions de vaixells amb els cetacis. Què m'ho pots explicar? Quines conclusions teniu ja?
Bueno, nosaltres hem entregat ara la memòria a Norràs.
Sí.
I la veritat és que tenim resultats molt, molt, molt alentadors per tal de minimitzar aquest problema, no? Aleshores, fins ara, només damunt la taula, de part de les entitats conservacionistes, sempre ha hagut només la reducció de velocitat i reducció de velocitat, reducció de velocitat.
Uh-huh.
Una reducció de velocitat que, òbviament, xocava frontalment amb els interessos de les navieres i un poc també en la logística del manteniment d'unes illes com les nostres. Malauradament, pràcticament un percentatge altíssim dels productes que consumim a Silla arriben per via marítima, no?
Sí.
I un percentatge molt gran també de turismes que van, de turistes que entren i surten, no? Aleshores, clar, realment la vida a Silla no s'estigui en la presència d'un nombre mínim d'embarcacions i hi ha una velocitat que, vull dir, que això xoca directament en la intenció d'evitar de minimitzar les col·lisions. I especialment pues, zones molt àmplies, perquè, òbviament, això diguem, repercuteix en la durada dels trajectes. No? I, finalment, si Balears necessita un nombre mínim de contenedors per dir d'una forma, i aquests no poden arribar perquè el barco va més lent, el que passarà és que tindrem dos barcos fent aquesta feina.
Vale.
El que realment aquesta reducció de velocitat, que en un principi pot semblar genial i perfecte, pues igual després mos pot dur altre tipus de problemes. És a dir, duplicar, per exemple, el nombre de barcos que venguin. En lloc de venir un més ràpid, que venguin dos més lentos, no? Aleshores, nosaltres hem fet feina en dues direccions. Una és modelar amb molta precisió la presència dels catxalots i creuar-lo en índex de letalitat per risc d'índex de letalitat per col·lisions amb embarcacions.
Uh-huh.
És a dir, s'ha fet una feina... això ho han fet pel Canal de Mallorca, Canal d'Eivissa, que són les zones on més densitat d'embarcacions tenim al voltant de les Balears i on històricament teníem presència de catxalots i havíem vist animals en marques de col·lisions. No? Aleshores, en aquestes dues àrees hem apetjat la presència dels catxalots i l'hem relacionada amb variables oceanogràfiques, tant dinàmiques com estàtiques. O sigui, per una banda, la profunditat, l'orientació de la pendent, la rugositat dels fons, vale, que són fixes, i aquestes ens farien una explicació dels presents catxalots, diguem, estàtica, que no se mouria. I d'altres dinàmiques, com poden ser la temperatura de superfície de l'aigua, les anomalies d'alçada de l'aigua sobre la mitjana normal, la velocitat, diferents anomalies geostròfiques, no vull entrar allà en aquest tema, però bueno, que indicarien moviment d'aigües i vòrtex i secreció de front de temperatura,
sí.
I aquestes són variables. Aleshores, el que hem fet és calcular se relaciona la presència d'escatxalot amb totes aquestes variables i poder fer un mapa descriptiu per la primavera, per la tardor, per l'estiu i per l'hivern, d'un any en concret. Què passa? A partir d'aquestes dades, diguem, tenir la presència de catxalots molt més definida. I per una altra banda, s'ha fet una feina, que això ha colorat, ho ha fet el FedEx, en la que amb aquestes mateixes caselles d'explicació de la presència dels catxalots han valorat el risc, l'índex de letalitat dels barcos que passaven allà, calculant pues, les milles navegades en cada celda per tipologia de barco que hi havia, per la velocitat i per la seva màniga. De tal forma que cada casella té un índex de letalitat associada a la navegació real. No és dir, mira, per aquí naveguen molt, això és una línia... No, aquí sabíem, perquè no és el mateix, que te passi un barco de 300 metres de llarg que va a 27 nusos, que te passi un velerito a 6 nusos i de 12 metres de l'hora, no?
Està
això
clar,
arribem tot,
sí.
No? Vale. Aleshores, han creuat aquests dos mapes i han creat un mapa de risc. Aquest mapa de risc s'han d'anar actualitzant amb aquestes dades variables, que amb aquesta inversió que ha fet la Unió Europea en sistemes de detecció, com per exemple el Copernicus, sí. Nosaltres podem assolir en aquestes dades d'una forma relativament fiable i ràpida. No? De tal forma que podem arribar a generar mapes per poder distribuir a les navieres on s'ha previst que estiguessin els catxalots la darrera setmana, per exemple, el darrer mes. Amb aquestes dades, tu pots presentar a la naviera dir, escolta, quan arribis en aquesta zona, per favor, redueix la velocitat en aquesta zona en concret, perquè és on han previst que han estat la setmana passada els catxalots i, per tant, encara, com tenen una velocitat de navegació lenta al voltant de dos nusos, òbviament, un mapa d'una setmana és útil a queixa, no? I la setmana que ve tindrem la de queixa, no? I això, per una banda, d'aquesta forma podem plantejar pues, reducció de velocitats o petites desviacions de tràfic d'una forma molt quirúrgica, no? I, per una altra banda, estem desenvolupant amb una empresa dedicant això a la detecció automatitzada de catxalots mitjançant càmeres tèrmiques i RGB i intel·ligència artificial. Si durant més d'un any han tingut una càmera de queixes instal·lades en el nostre barco enregistrant catxalots. Quan nosaltres fem feina en catxalots, pues, clar, els acercam i quan tenim davant, al marge de fer totes les feines que feim normalment, el que hem fet és gravar aquestes càmeres, amb aquestes càmeres, per donar, diguem, per alimentar a la bèstia, que és l'intel·ligència artificial, amb imatges. No? Aleshores, això ho hem fet de la mà d'una empresa, CIA, que ja comercialitza detectors automàtics per evitar col·lisions dels barcos en contenedors, en boies, etc. No? Sí, serveixen, per exemple, per detectar un caparrí humà a 150 metres del barco.
Vaya.
Aleshores, aprofitant ja aquesta plataforma que ja existeix, van arribar a un acord amb ells i nosaltres el que hem fet és alimentar, nodrir el seu software per tenir un software beta, que és el que hem testat ara, de detecció de catxalots. D'acord? Igual que feien nosaltres, ho fan també als Estats Units, en Balena Franca i Ubarta, no? O sigui, són tres entitats que col·laboren amb aquesta empresa.
Molt bé.
Nosaltres, perquè treballes en la idea del volum que implica tot això, ells han analitzat de la nostra aportació 400.000 imatges. 400.000 imatges que han incorporat a la intel·ligència artificial. I aquest estiu, el mes de juny, volen enviar una nova càmera amb el software beta instal·lat per detecció de catxalots. I fent les proves en el nostre barco, han tingut una fiabilitat del 96%.
Bé, ja o sigui, està
96... bé. Vaja, sí, jo ja filmava, ara mateix te filmava el reduir les col·lisions un 96%.
A més que ja està bé que s'utilitzi la intel·ligència artificial per a algú positiu, clar.
Sí, això estem d'acord. Vull dir, el que passa és que, en general, quan se xerra intel·ligència artificial, la gent es planteja el mal ús de la intel·ligència artificial.
Sí.
Però
sí,
jo, a nivell científic, per nosaltres és una autèntica revolució. O sigui, estan evolucionant a velocitats impensables.
En tot cas, aquests mapes de risc dels que mos parles necessiten una col·laboració total de les navieres, si no... Clar, suposa treball per elles, estar pendents d'aquests mapes, de les actualitzacions...
Sí, bueno, però, sí, ara nosaltres hem presentat aquesta memòria d'aquesta solució, no? Ara sí. Ja és una qüestió administrativa,
clar,
de que vulguin posar-lo en marxa, no? O sigui, el primer que s'hauria de fer és sistematitzar la baixada de dades, vale, de que Copernicus, de les dades de variables que nosaltres hem identificat com important per descriure la presència dels catxalots, per crear mapes automàticament. I automàticament aquests mapes s'haurien de distribuir mitjançant una plataforma per internet de cap a Barcos. I el Barcos pot consultar-los. Realment, en el Barcos, lo més complex seria, diguem, incorporar això a la seva navegació normal.
Clar.
I una vegada això sí. Jo, en general, he tingut contacte amb el Canaviera, no tenen cap interès en continuar atropellant catxalots.
Bé, clar.
El que passa, pensa que per a qualcú es pot significar un petit problema. Òbviament, per un barco de 200 metres, no, però un petit ferri ràpid, segons com sigui la col·lisió, pot tenir un problema. De fet, a Canàries van tenir un accident que va provocar la mort d'un passatger fa molts anys, que recorda que va ser la mort. Un passatger van tenir una col·lisió amb un catxalot. Clar, el barco va passar de 30 a 12 nusos i va ser un senyor que va sortir volant. Ja. Dins el barco. Aleshores...
Ells també estan interessats, està clar.
Clar, jo crec que sí. O sigui, òbviament hi ha uns interessos econòmics darrere,
sí,
i hi ha solucions com reduir la velocitat per tota l'àrea que tindrà una evidència enfront, perquè això suposa un cost, no sé, no, jo òbviament no som biòleg, no economista, ja, però puc imaginar el que pot implicar, per això, imagina't fer tot el viatge de Palma i Eivissa a velocitat reduïda.
A 10 o 13 nusos seria prou, no?
Sí, sí, sí.
Ja.
Clar, o sigui, si tenia un impacte per això, per transport de mercaderies i de persones,
estàs
duplicant.
Ja, però a vegades hi ha que buscar un equilibri i encara que no és senzill, en fi, la protecció dels grans cetacis també és important i això ho hem de tenir en compte, clar.
Sí, sí, i tant. I som els primers que...
Efectivament.
Que estic d'acord en que, escolta, si s'identifica una àrea en què sap que n'hi ha i que hi passa i allà els atropellaràs, doncs s'ha de reduir la velocitat o desviar el tràfic.
Es fa i ja està, clar.
Però clar, una cosa és aquesta, una proposta així, de dir, mira, per exemple, trobar-te un rorqual, un catxalot, per damunt de 200 metres de profunditat, a la línia entre Mallorca i Eivissa, de catxalots pot tenir un 0,01% de possibilitat de trobar-te.
Ja.
I, per exemple, i rorquals només en un moment molt concret de l'any. Aleshores, per exemple, obligar a un barco a anar a aquesta velocitat per les col·lisions tot aquest tram de sortir de plataforma continental, pues és un impacte negatiu cap a una activitat que no faria falta per la protecció de cetacis en aquest cas. No?
Ja.
Realment, en el que nosaltres proposàvem, el que hem trobat aquí, és que tenim possibilitats de feina sense un ordago a grande. No?
Ja, entenc. Bé, mos quedem quasi sense temps, però també volia parlar de la protecció de l'àrea marina de catxalots al nord de Menorca. Si et pareix, un altre dia en parlam, però ara mateix, per lo menys, podríem comentar que el govern central ja està tramitant la protecció d'aquesta àrea marina i serà quasi imminent, no?
De fet, jo vaig estar a Madrid la setmana passada i està treballant amb el Real Decret.
Ah, fantàstic.
Sí.
Fantàstic.
Sí. El problema més greu el tenim amb Mysterious, en França.
Val. Vaja.
Perquè això pot ser un programa, te propos que indaguis,
vale,
que passa amb les aigües territorials franceses i les espanyoles en el nord de Menorca.
Val.
És molt curiós, molt curiós.
Va, en tenim que parlar, ja ho veig.
Sí, 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 però no jo que no som especialista en això, jo diguem patats els resultats d'això, però o patenim tots, però sí, és relativament curiós la disputa territorial que hi ha entre França i Espanya per Desaigos, que estan al nord de Menorca.
Val. Bé, esperant que això no signifiqui res negatiu per la pròxima protecció del catxalot en aquestes aigües. En tot cas, bé, m'ho quedant sense temps, però ja et dic, en tenim que tornar a parlar, val? I a més, pronta, no massa tard. I Xema Brotons, director científic de Túrcios, mil gràcies pel treball que feis per atendre el Nautilus i parlar en breu, val?
Vinga, quan vulgueu, una abraçada.
Gràcies.
El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és coneixement.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
L'informe Mar Balear, si encara no el coneixeu, és una plataforma de ciència col·laborativa impulsada per la Fundació Marilles, on es recopila i s'actualitza informació científica sobre l'estat de salut del medi marí que envolta les nostres illes. Parlam d'informació sobre espais marins protegits, sobre la temperatura de la mà, la qualitat de l'aigua o l'estat de conservació d'espècies emblemàtiques com els catxalots, els dofins, dels que abans us parlàvem, les tortugues o l'anacre. Bé, idò, aquest informe acaba de complir 5 anys i és bon moment per conèixer-lo un poc més i veure com evoluciona i quins són ara mateix els seus reptes. Així que anem a parlar amb la coordinadora de l'informe Mar Balearna, Raquel Baquer Sunyer. Molt bona nit, Raquel, ben tornada.
Hola, molt bona nit.
Bé, amb quins objectius va néixer l'informe?
Sí, l'informe va néixer d'una necessitat de conèixer quin és l'estat de la nostra mà i saber com va evolucionant, si va millorant o empitjorant, i les mesures que es prenen de gestió, si realment aconsegueixen els seus objectius, si són efectives per millorar el seu estat o si, al contrari, estan fallant. També va néixer un poc de la necessitat de poder tenir tota aquesta informació recopilada i sintetitzada en un únic lloc i disponible per tota la ciutadania i per els gestors i els científics que la puguin emprar quan la necessiti.
Bé, això és important, el que deies ara mateix, no? Que no només és per científics, sinó també pel públic en general, per tothom que estigui interessat en aquestes dades. Bé, les dades de l'informe s'estan traduint en decisions polítiques o realment en aquest punt encara hi ha que avançar més?
Algunes de les recomanacions que hi ha a l'informe sí que s'han adoptat, però la veritat és que s'ha de treballar més. Per exemple, tenim un indicador sobre els taurons descarregats a la llonja de Palma. Sí. I ens mostrava que per la mussola, aquest tauró que se consumeix bastant, tant la pesca de ròssec com la pesca artesanal, la flota artesanal, les dues estaven capturant individus immadurs. Per tant, la recomanació era establir una talla mínima per la mussola. I el govern balear ha establert una talla mínima. Evidentment, no només l'informe a Balear demanava aquesta talla mínima, però és una recomanació que nosaltres teníem i que sí que s'han adoptat. També demanàvem que su jaç o su jot, que és un altre tipus de tauró, s'inclogui en el llibre vermell d'espècies amenaçades, perquè hem vist que la seva població assumida, segons les captures a llonges, les captures a llonges han disminuït un 77% en 12 anys. Com que no tenim altres dades de població, aquesta seria una estima de la població d'aquesta espècie i que ha disminuït molt els darrers anys. Per tant, demanem que s'inclogui. Això encara ara no s'ha fet. I hi ha moltes altres recomanacions que pensant que s'haurien d'incloure, com que això és un poc una assignatura pendent que tenim, perquè no s'estan realment prenent decisions polítiques basades en ciència i no sempre s'informem a Balear, estem treballant amb un resum executiu, amb un resum en què se recullin aquestes recomanacions basades en les dades que hem estat analitzant.
Molt bé. Bé, potser 5 anys no és molt de temps per detectar una tendència, però hi ha alguna dada o alguna tendència que per bé o per mal t'hagi sorprès?
Sí, fa 5 anys que vam publicar el primer informe, però incloem dades històriques d'alguns indicadors. Per tant, tenim sèries de dades bastant més llargues. Per exemple, del nivell de la mà, tenim 139 anys de dades i el que hem vist és que ha augmentat de 8,5 centímetres en aquests 139 anys. Les previsions tampoc no són molt bones, se preveu que d'aquí a final de segle pugui augmentar entre 55 i 77 centímetres, el que suposaria un retrocés de les platges d'entre 5 metres i 7 metres, que podria significar la reducció de la meitat de la superfície aèria de les platges. Un altre indicador que tenim, uns altres indicadors que tenim més de 40 anys són la temperatura, tant de l'aire com de l'aigua. Si mirant la temperatura de l'aire, hem vist que ha augmentat 1,23 graus en els darrers 44 anys i que podria augmentar entre 1 grau i 5,6 d'aquí a final de segle. I la temperatura superficial de la mà ha augmentat 1,6 graus en els darrers 41 anys i podria augmentar entre 1,2 i 3,6.
Yeah.
Per tant, són dades que no són molt positives. També veiem que les captures de pesca, també tenim 20 anys de dades de captura, que han disminuït unes 1.700 tones en aquests 20 anys.
Bé, quasi totes les dades, quasi tots els indicatius són preocupants, veig.
Sí, bé, els únics que en tenim alguns de més positius, tenim, per exemple, els indicadors que ens mostren com han anat evolucionant les poblacions de peixos vulnerables a la pesca una vegada que se declara una reserva marina d'interès pesquer.
Sí, això és important.
I veiem que protegir la mà funciona, que quan se protegeix la mà i s'aturen les pressions, se recupera tant la biomassa com el número d'espècies de peixos en aquestes àrees.
Hem parlat molt d'això aquí, en els Nautilus, precisament. Què li falta a l'informe? Hi ha algun indicatiu que encara no hagi entrat i que estaria bé incloure en algun moment?
Sí, tenim indicadors que ens agradaria millorar, però si me deixes acabar amb algunes de les tendències més preocupants, una que jo trobo especialment preocupant és la disminució de la qualitat de l'aigua a Balears, que ha anat disminuint al llarg dels temps, tant amb aigües més properes a la costa com amb aigües més obertes. Per tant, és una tendència que és preocupant i que s'haurien de prendre mesures valentes de gestió per evitar aquesta disminució de la qualitat de l'aigua.
Bé, i donem ara sí a quins indicatius que encara no hagin entrat t'agradaria que entrassin els propers mesos, anys, no sé.
Sí, l'informe és un informe viu, ha anat evolucionant al llarg dels temps. El primer informe tenia 102 indicadors, el darrer que vàrem publicar fa poc, el 2024, en té més de 180, i alguns dels darrers que m'inclòs han estat, per exemple, indicadors d'onades de calor marina,
sí,
o aquests que comentàvem de les descàrregues de taurons a llonja, però alguns en els que estem treballant ara per incloure, que pensem que és interessant incloure-los, inclouen indicadors d'acidificació, com està disminuint el pH al llarg dels temps, indicadors de blancais o de deserts submarins, que pareix que cada vegada n'hi ha més i estem intentant fer nous indicadors sobre aquests deserts submarins. Alguns indicadors sobre cistoceires, que són aquestes algues que viuen a les tenasses, aquestes algues brunes.
Sí.
I també ens agradaria en un futur poder incloure indicadors d'aus marines. Ara mateix només en tenim de senoneta, els fumarell, ocell de tempesta. Depenent de si ja té un nom diferent. I també alguns més indicadors socioeconòmics que pensam que podríem augmentar el nombre d'indicadors socioeconòmics.
Bé, jo, l'indicador d'acidificació em pareix importantíssim ara mateix, la veritat. Bé, estem parlant d'un informe que tenim molt clar, que suposa moltíssim treball, perquè hi ha que mantenir-lo actualitzat, com explicaves. Com feis aquesta actualització anualment, cada vegada que hi ha un nou estudi d'algun dels continguts, o com?
Sí, com t'he dit, primer el vàrem publicar ara fa 5 anys, l'any 2020, sí. I era un llibre en paper, i vàrem publicar tots els llibres de cop. L'any 2021 vàrem fer esbot una plataforma digital, a una pàgina web, i sí. També el vàrem publicar tot de cop. I vàrem veure que potser necessitàvem un canvi en l'estratègia, sobretot per poder comunicar tota aquesta gran quantitat d'informació. I ho vàrem començar a publicar per capítols o grups de capítols. Això també ha fet que se vagi endarrerint, i en lloc de publicar-ho cada any, ara el publicam cada 2 anys i anem actualitzant per grup de capítols. De vegades intentem que aquestes actualitzacions estiguin relacionades amb noves dades, però de moment no ho actualitzem cada vegada que hi ha dades noves. Hi ha indicadors que tenim dades noves cada 3 mesos i no fem aquesta actualització cada 3 mesos. En un futur, si passam a una plataforma digital que sigui més viva, on puguem actualitzar d'una forma més ràpida, sí que ens agradaria poder anar incloent les noves dades així com van sortint. Però el procés que tenim ara fa que sí, cada grup, cada capítol normalment s'actualitza cada 2 anys.
Mm-hmm. Bé, ja mos has parlat d'aquesta actualització per capítols, però hi ha hagut algun canvi que contradigui les previsions inicials o hagin fet que us replantegeu alguna cosa en la metodologia?
Bé, en la metodologia bàsicament això canvia la forma de presentar l'informe, sí. Incloure més indicadors, més col·laboradors i anar fent que cada vegada cresqui i vagi millorant la informació que recopilam en aquesta forma.
Vam parlat ja de molts indicatius i hi ha molta informació, n'hem parlat això d'alguns, de molts. Però quins més destacaries? Ho pregunto sobretot perquè volem que els oients, siguin o no científics, que ja han dit que això era per tothom, coneguin millor què hi ha a la plataforma i s'animin a consultar-la, no? Què més podem destacar?
Sí, tenim tots els indicadors classificats en 10 capítols. Tenim indicadors sobre els beneficis que ens reporta el medi marí, indicadors sobre la qualitat de l'aigua, sobre canvi global, que n'hem mencionat alguns, temperatura, sí. Nivell de la mà, onades de calor marina i ara inclouen la acidificació. Tenim indicadors sobre els espais marins protegits, sobre les espècies emblemàtiques, els hàbitats protegits, la pesca, les platges, que serà el proper que publicarem ara d'aquí poc, encetant l'informe de Balear 2026.
Ah, molt bé.
Tenim molt d'indicadors de pressions, perquè malauradament hi ha moltes pressions en el medi marí, i tenim indicadors sobre la resposta que donen com a societat en aquestes pressions per intentar revertir-les.
Molt bé. I sumant totes les dades de l'informe, quina conclusió podrien treure sobre la salut del mar Balear?
És molt diferent treure una única conclusió, perquè com dèiem, són més de 180 indicadors i alguns ens donen tendències positives i altres negatives. Hem parlat d'algunes de les negatives, que totes són relacionades amb el canvi climàtic, amb el canvi global, amb l'augment de la pressió humana i turística i nàutica de les nostres aigües. Però en l'altra part tenim algun d'aquests indicadors positius, com que encara tenim més de la meitat de la posidònia oceànica que ja s'estat, demostrant que l'estat de salut de la mar Balear no és tan dolent. Uh-huh. També tenim indicadors que ens mostren que protegir la mar funciona, que si protegim se recuperen les poblacions, per tant, ens dona esperança i una base per poder declarar nous espais marins protegits, per poder revertir aquestes tendències i que els ecosistemes puguin ser més resilients en aquestes zones a les que s'eliminen unes certes pressions.
Uh-huh. Bé, és a dir, podria millorar. Però anant bé, no?
Sí, sí, hi ha molt d'espai encara per ser millora.
Clar. Val. Bé, potser ja anem acabant, però potser se mos ha oblidat destacar que en aquest treball hi ha moltes entitats i científics col·laboradors que també hi hauria que donar-li les gràcies, no?
Així és. Divendres passat, el dia 3 d'octubre, varen fer un acte de celebració per agrair a totes les persones col·laboradores la seva implicació en l'informe. Tota la institució que formen part de l'informe no se podria fer sense elles. Ara mateix tenim 120 persones col·laboradores de 32 institucions diferents i és un informe col·laboratiu que fem entre tots.
Bé, ho deixarem aquí i t'he de dir que jo consulto molt l'informe, així que Raquel Baquer-Sunyer, coordinadora de l'informe Mar Balear, moltes gràcies tant per atendre el Nautilus com per la teua feina, per la vostra feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Com avui celebram el Dia de les Aus Migratòries, us volem recomanar el llibre que ara mateix estan llegint, perquè és perfecte per un dia així. Se titula Rutes en el Cielo, l'ha escrit Rebecca Heisman i a Espanya l'ha publicat l'editorial Carbrame, és la seva col·lecció Naturaleza Salvaje. És probable que quan acabem de llegir-lo m'ho parlem més, però avui us volem explicar una petita història de l'ornitologia que el llibre mos ha recordat. És una història trista d'una cigonya que, així mateix, en sa investigació de la seva mort, va fer avançar de manera considerable el coneixement que es tenia sobre la migració de ses aus.
Mos situam l'any 1822 a Alemanya, prop d'un poble anomenat Plutz, on un caçador va abatre una cigonya i en recollir el cadàver es va adonar que no era el primer que intentava caçar-la, perquè l'animal tenia una llança clavada al coll. Sorprès, va portar l'au a la Universitat de Rostock, que varen veure que aquella llança no apareixia cap arma europea.
Finalment, en la versió que mos explica Rebecca Heisman, a un diari alemany varen encarregar analitzar la fusta de la llança i la seva punta de ferro, i així varen arribar a la conclusió que procedia d'Àfrica.
I així es va revelar un dels aspectes més fascinants de les aus, la seva migració a Àfrica. La cigonya va ser dissecada, amb la llança inclosa, i avui dia està exposada al Museu d'Història Natural de Rostock.
I si fins aquí és història ja us ha semblat curiosa, encara hi ha un altre detall sorprenent, i és que l'idioma alemany, té una paraula per referir-se a les cigonyes que tornen des de la seva migració amb una llança clavada, i és Pfeilstork, que es podria traduir exactament així, cigonya de la fletxa o de la llança. I és que després d'aquesta primera cigonya, de 1822, s'han registrat altres casos, no molts, però més d'una vintena en territori alemany, i altres exemplars dissecats a museus d'història natural de tota Alemanya. Bé, us explicarem més coses del que aprenem d'aquest llibre, Rutes en el Cielo. No saben volver.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quan te jubiles, de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
Obrim aquí el Periscopi i ja us han dit que celebram el Dia de les Aus Migratòries i en parlarem. Però abans, parlant de la bretxa de producció de combustibles fòssils, no, Dani?
Sí, perquè recentment s'ha publicat l'informe de la bretxa de producció de combustibles fòssils corresponent a l'any 2025, que analitza els 20 principals països productors, que representen més del 82% de la producció i que també representen prop del 74% del consum a nivell mundial de combustibles fòssils. Aquest informe apunta que la producció de combustibles fòssils prevista per al 2030, atenció, duplica la que seria compatible amb un escalfament d'un grau i mig de temperatura.
I això ens allunya de l'acord de París, que aquest 2025 compleix 10 anys, per cert.
Ens allunya totalment. Aquest informe posa de manifest que els estats analitzats continuen donant suport financer i polític a la producció de combustibles fòssils. Això es reflecteix en ajudes públiques i també en mesures fiscals que donen més múscul encara a la indústria fòssil i que, recordem-ho, és responsable d'aquest increment de gasos amb efecte hivernacle i el conseqüent canvi climàtic.
Bé, quines dades aporta aquest informe?
Les dades són desoladores. Si mirem la corba de la producció de combustibles fòssils, només va baixar de manera més o menys moderada durant la pandèmia, abans del Covid. Caminaven llavors per aproximar-nos a les 40 gigatones o 40.000 tones de CO2 l'any, i durant la pandèmia, quan el món va quedar paralitzat, va caure aquesta xifra per situar-se més o menys als 35 gigatones de CO2 anuals. Però aviat es va tornar a posar en marxa la maquinària i va tornar a accelerar-se la producció, i ara ja hi som altra vegada en aquestes 40 gigatones. I la previsió, a més, la que fan els governs dels principals països productors, és que continuï pujant fins a les 45 gigatones per estabilitzar-se i començar a davallar potser a l'any 2030,
potser
a partir del 2030. Ja veurem si el 2030 o més endavant. I això dibuixa un escenari, a més, que fixa per l'any 2050 encara estaríem a les xifres similars a les actuals.
Bé, tot això no són bones notícies, però és que anem al revés. Però és que no sabem res del que està passant.
Sí, efectivament, no anem gaire bé. Aquest informe resumeix en un gràfic l'objectiu d'assumir un grau i mig de l'augment de temperatura. En aquest gràfic queda molt avall del que representa la producció real. No tant avall, però sí, encara bastant per sota. Situa l'objectiu de 2 graus de temperatura, que encara està per sobre de les polítiques declarades per l'Agència Internacional de l'Energia.
I s'informa desglosses les diferents energies fòssils?
Sí, efectivament, en conjunt els governs ara planegen nivells encara més alts de producció de carbó fins l'any 2035, també de producció de gas fins al 2050, tot això en relació a les quantitats de l'any 2023.
Sí.
La producció de petroli també planificada també continua augmentant també fins a l'any 2050. Concretament, els augments en la producció de combustibles fòssils estimats, segons els plans i projeccions d'aquests governs, conduirien a nivells de producció global al 2030 d'un 500% més de carbó.
Un 500% més de carbó.
Sí. 31% de petroli i un 92% més de gas.
Bé.
Tot això són proporcions per sobre de la que seria la trajectòria mitjana, que preveuria un augment ja de d'un grau,
sí,
i mig de temperatura.
Sí, sí. Bé, això deixa l'acord de París com a paper mullat i va en contra totalment de l'objectiu que pretenia, que la demanda mundial de carboni, de carbó, petroli i gas aconseguís el seu punt màxim abans de 2030.
Sí, efectivament, no és mica encoratjador. La majoria dels 20 països analitzats en aquest informe continuen planificant la producció de combustibles fòssils a nivells incompatibles amb el que són les ambicions climàtiques netes, les que els mateixos països promocionen o fan que promocionen. I així, en general, els països diuen que volen ser més verds i sostenibles, però en realitat el que fan és donar suport a les indústries contaminants.
Un desastre, vamos.
Un desastre, sí. Aquest informe, de fet, és la crònica del continu fracàs col·lectiu dels governs per frenar la producció de combustibles fòssils i reduir les emissions globals. Aquesta situació implica que la producció futura, o sigui, més endavant, com més endavant esperem per reduir-les, i a més, no les reduïm, sinó que les anem augmentant, més s'haurà de reduir encara més dràsticament en el futur per compensar aquesta actual desviació dels objectius.
Clar.
O sigui, aconseguir zero emissions netes dels gasos amb efecte d'hivernacle a la segona meitat del segle cada vegada serà més complicat.
Sí, està clar. I es cita si hi ha algun país que s'encamini a complir l'objectiu de fixar l'escalfament global d'un grau i mig?
Sí, en la COP de la COP 28 els governs van acordar mantenir aquest objectiu de l'1 i mig a l'abast i es van comprometre a presentar objectius de mitigació. I si bé alguns dels principals països productors de combustibles fòssils han començat a alinear els seus plans de producció amb els objectius climàtics nacionals i internacionals, la majoria, s'ha de dir, que encara no ho ha fet. 11 dels 20 països analitzats han augmentat els seus plans de producció a curt termini per almenys un combustible, carbó, petroli o gas, en comparació amb el projectat a l'any 2023, o sigui, anem en augment. Diversos governs continuen promovent el gas com a un combustible de transició, però sense plans explícits per abandonar-lo. I, a més, tots els països analitzats continuen oferint un important suport financer i polític a la producció de combustibles fòssils. De fet, el cost fiscal del suport dels governs als combustibles fòssils es manté prop del seu màxim històric.
I tenim detalls de com s'ajuda la indústria dels combustibles fòssils?
Sí, molts governs continuen proporcionant suport financer directe o també indirecte per als combustibles fòssils. Ho fan de moltes maneres, incloent la inversió directa en infraestructures, com es fa, per exemple, al Canadà, també a través de la racionalització dels procediments de contractació, això s'està fent a Brasil, o també amb subvencions o inversions directes per a empreses estatals, i tenim els casos de Xina, de la Índia o de Mèxic. També s'apliquen incentius fiscals per a l'exportació i l'extracció, són accions que s'estan desenvolupant a Kazakhstan i a la Federació Russa, i l'obertura de noves àrees per a l'exploració i el desenvolupament. En aquest cas, Noruega i Estats Units serien els exemples.
Hi ha algun punt positiu, així ràpidament, que encara puguem parlar d'aus migratòries?
Hi ha 6 països que estan mitjanament desenvolupant alguns escenaris perquè la producció de combustibles fòssils s'alineï una mica amb els objectius climàtics. Són Colòmbia i Brasil, que han adoptat una ruta cap a la transició energètica. Alemanya, que accelera la seva reducció de producció de carbó. O també la Xina, que també avança la seva aposta per les energies renovables. O sigui, està aplicant 6 anys abans del que estava previst el seu esforç per fer servir l'energia solar i l'eòlica.
Bé, però és necessari molt més, està clar. Parlant ja de les aus migratòries.
Sí, perquè avui és el Dia Mundial de les Aus Migratòries, ho hem dit en començar, és una cita bianual, és a dir, que es celebra el maig i l'octubre, coincidint amb els moments de màxima activitat d'aquest fenomen, i tenim la sort de que les nostres illes són un punt estratègic, tant per al pas prenuncial com ara a la tardor, perquè tenim molts visitants ocasionals.
Bé, ara acabat l'estiu, feta sa criança, moltes aus se'n van, diguem-ho així, a la seva residència d'hivern, no?
Sí, i de passada doncs, també passen per aquí. Tenim comptabilitzats, per exemple, en el parc de l'Albufera a Mallorca, que hi ha 55 espècies migratòries pures, o sigui, és a dir, que només les podem veure en aquest pas,
que
en aquest moment de pas.
Aquí, clar.
Exacte. S'hi afegeixen 141 més que en algun moment aturen i es queden una temporada. Per exemple, doncs, ara és temps ja que podem començar a veure les fredelugues.
Sí.
Per cert, que l'altre dia, dilluns, a les Salines vaig veure un exemplar, el primer que tenim notícia, els aficionats no els coneixien, sembla que no, em van dir que no n'havien vist encara.
Jo no els he vist, però bé, encara no hi vaig molt.
L'altre dia vam veure una.
Molt bé.
I moltes altres espècies que podem disfrutar en aquesta època que just comença ara.
Molt bé. Idò, aquí acabam per avui. Gràcies, Dani.
Gràcies.
Bueno, anirem amb un clàssic de la música espanyola, amb 100 gaviotes, de Duncan Du. Sabeu que moltes gavines també migren? En Pablo Morganti, la sala de màquines, en Dani Manau i jo mateixa tornem la pròxima setmana amb més ciència, més animals, més medi ambient. Mentrestant, portau-vos bé i cuidau el planeta.
Salirse del mar, el cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí abismar. Conmigo déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?